els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvinguts a una nova edició del Llevat dins la pasta, secció que es troba en aquesta temporada, la cinquena, dins del programa Sense Distància, una mica abans de 6:45 de la tarda els dimecres i de 6:45 del matí a la repetició dels dijous. És un espai que es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Els programes els podeu trobar a la secció de Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Àngela Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. Qui presentem i quin tema presentem avui?
Doncs primer una mica d'introducció. La història del moviment obrer és un dels tresors que convé preservar i conèixer per descobrir lluites, assoliments i fracassos que ens han portat fins al moment present. En el programa d'avui parlarem de la Fundació Cipriano García, que neix l'any 1992 i s'ocupa de l'arxiu històric de Comissions Obreres amb un important fons sobre el sindicat i, en particular, la història del moviment obrer i també dels moviments socials de la segona meitat del segle XX. Avui al nostre espai ens atén el director de la Fundació Cipriano García, el periodista, historiador i militant de l'ACO, Marc Andreu Acebal.
Bona tarda, Marc, i gràcies per haver vingut.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
En primer lloc, voldríem situar dos noms. Cipriano García, que dona nom a la Fundació, i Ángel Rozas. Qui van ser?
Són dos persones de la generació fundadora de Comissions Obreres de Catalunya. El Cipriano García, que porta el nom de la Fundació, porta el seu nom, era una persona nascuda a La Manxa, que va créixer de ben petit fent de pastor, fent de mini, que després, primers als anys 50, emigra i es trasllada a Barcelona, i que aquí doncs es vincula ràpidament doncs al PSUC, ell com a militant comunista, també la seva família ho havia estat, i que és una de les persones que participa en la fundació del Sindicat de Comissions Obreres i que acabarà sent, doncs, acabarà coordinant les Comissions Obreres a nivell estatal a principi dels anys 70, quan la caiguda del procés Minú. Per tant, una persona importantíssima en l'articulació del moviment obrer a casa nostra i que després doncs, va fer una aposta important per la memòria democràtica.
Uh-huh. I Ángel Rozas, ens faltaria també.
Ángel Rozas, que va néixer el mateix any que Cipriano García, el 1927, és la persona que també, amb una trajectòria similar, es vincula als anys mitjans dels anys 40 a la UAC, precisament, i comença així a Barcelona, la seva tasca de dirigent obrer, expulsat de la UAC per comunista, doncs acaba de ser una de les persones també vinculada al SUC, que participa en la Fundació de Comissions Obreres, i amb una dedicació importantíssima a la preservació de la memòria del moviment obrer, i ell és la persona que funda l'Arxiu Històric del Sindicat, que és una de les potes que la Fundació preserva i treballa precisament la memòria històrica del moviment obrer a casa nostra.
I per què aquest arxiu, el de la Fundació Cipriano García, és una referència en la memòria històrica de la Catalunya contemporània?
És una referència perquè, precisament a partir de la capitalitat del sindicat i de la tasca de persones com l'Àngel Rozas, que van considerar ja als anys 80 i 90 que era important preservar aquesta memòria històrica, doncs va fer una tasca de preservació de documentació i de documentació del moviment obrer contemporani, i avui doncs l'Arxiu Històric de Comissions Obreres és una referència a Catalunya i a nivell de l'Estat perquè és la història del moviment obrer a casa nostra i per extensió també de tots els moviments socials durant el franquisme, la transició i la democràcia, portat de forma molt professional des de principis dels anys 90 i entitat col·laboradora de l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Uh-huh. I què ensenya la història del moviment obrer i de treballadors avui?
Doncs ensenya que després de més de dos segles d'història de moviment obrer, el món ha canviat molt, els treballadors també, la classe treballadora també, però les problemàtiques d'explotació, d'injustícia social, la millora de les condicions de materials de vida i de treball, en molts casos segueixen sent un mirall del que passava en la història, no? I per tant la necessitat d'organitzar-se per lluitar pels drets socials segueix sempre present, i per tant és important sempre tenir la memòria ben present, perquè a vegades les lluites d'avui són un reflex de les lluites d'ahir.
El vostre fons documental, Marc, està a l'abast de tothom que el vulgui consultar?
Sí, l'arxiu històric i també la biblioteca que acompanya també a la Fundació són recursos que estan oberts. D'entrada a l'afiliació, a les més de 146.000 persones afiliades a Comissions Obreres de Catalunya i a prop del milió que té afiliats a Comissions Obreres a nivell de l'Estat, però també estan obertes al públic i, de fet, cada any passen desenes i desenes d'investigadors i de persones que, pel que vulguin, pel que sigui, volen consultar documentació o bé el fons bibliogràfic que tenim amb milers i milers de llibres.
Avui estem parlant de la Fundació Cipriano García de Comissions Obreres amb el seu director, Marc Andreu Acebal. Un altre servei és la biblioteca que teniu a la Via Laietana de Barcelona. En el butlletí de gener hem trobat un volum destacat, Ensayos sobre la condición obrera, de Simone Weil, editat per Nova Terra l'any 1962, ja ha plogut també. Què s'hi pot trobar a la biblioteca, a banda del que ha introduït abans?
S'hi pot trobar de tot. Hi ha un fons específic sobre qüestió històrica, sobre dret, sobre relacions laborals, sobre moviments socials. És a dir, és un fons molt, molt ric, nodrit, durant anys doncs, pel mateix sindicat i la mateixa fundació, també per donacions de persones que ens donen els seus fons, i és un referent, com dèiem, diguéssim, amb la història del moviment obrer i dels moviments socials en general.
En el darrer Congrés de Comissions Obreres de Catalunya vau decidir que la Fundació Cipriano García s'havia d'articular en tres potes, una seria la memòria, una altra la cultura i una tercera els estudis. Explica'ns una miqueta més d'aquesta decisió que es va prendre al Congrés del Sindicat.
De la memòria ja n'hem parlat i, de fet, els orígens de la Fundació està precisament la custòdia i el desenvolupament de l'arxiu històric, però amb el temps doncs, el que ha fet l'aposta del sindicat en aquest últim mandat ha estat integrar dintre de la Fundació el Centre d'Estudis i Recerca Sindical, amb tots els estudis que fa el sindicat a nivell doncs, de mercat de treball, de sociologia, que convertir doncs, la Fundació en el responsable dels estudis del sindicat i també doncs, de tota l'activitat cultural, que és molta, que fa el sindicat. A vegades s'oblida, sota el paraigües de la Fundació hi ha una coral, hi ha activitat de teatre, hi ha presentacions de llibres, hi ha relació amb les universitats, amb l'universitari, cursos de formació, activitats, seminaris. Per tant, la importància doncs, de que la cultura i els estudis i el món acadèmic acompanyessin aquesta vocació inicial de la memòria democràtica i històrica de la Fundació.
Vivim en un país amb moltes entitats dedicades a la memòria i treballeu conjuntament?
Sí, de fet, en la seu mateixa del Sindicat de Comissions Obreres, a Via Laietana, ja tenen la seva seu algunes de les entitats memorials més destacades del nostre país, des de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics, del franquisme, l'Ateneu de Memòria Popular, l'Amical dels Brigadistes Internacionals. Per tant, és a dir, alberguem com a paraigües doncs, la seu de diferents entitats memorials i també treballem de forma coordinada doncs, amb moltes més, no? Perquè, de fet, és una necessitat social el coneixement i la memòria democràtica que el sindicat té molt present i que, evidentment, es fa de forma articulada i col·laborativa amb altres.
En particular, la tercera pota, aquesta dels estudis, us encamina a ser, com dius, Marc, el laboratori de pensament del sindicat. Quin tipus d'estudis feu al CERES, que és el Centre d'Estudis i Recerca Sindicals, i quina aplicació pràctica poden tenir aquests estudis?
Per exemple, en els darrers anys és molt gràfic el treball que s'ha anat fent, per exemple, sobre l'anomenada economia de plataforma. Hem fet diferents estudis que han estat pioners no només a Catalunya i a l'Estat espanyol, sinó fins i tot a Europa, a l'hora de radiografiar aquesta nova realitat econòmica, que és la dels riders, la de les treballadores de la cura i de la llar treballant a través de plataformes. I, per tant, doncs, hem fet diferents estudis. Ara tenim el retorn en la forma de que, per una banda, universitats d'arreu ens venen a buscar perquè hem plantejat diversos estudis que són pioners i també, a partir d'aquests estudis, hem aconseguit que el sindicat pogués organitzar col·lectius de treballadors d'aquestes noves realitats del treball que tenen, evidentment, unes realitats que requereixen de la seva articulació i organització. No? Per tant, la feina dels estudis és aquesta, per una banda acadèmica, però a l'altra banda també té una pràctica concreta d'ajuda al treball i de l'acció sindical.
I finalment volem compartir amb Marc Andreu, que és historiador, una frase de Salvador Seguí, que l'any passat va fer 100 anys que va ser assassinat. el noi del sucre, deia, el 1916. És una desgràcia i una profunda pena per als treballadors i per a nosaltres, més que no pas per a ningú, que en ple segle XX hàgim de recórrer les ciutats i els pobles d'Espanya aconsellant els obrers perquè s'afilin als sindicats. Això és vigent encara? D'una altra manera potser es diria, no?
Però... Sí, salvant totes les distàncies, és vigent. En ple segle XXI el sindicat encara va recorrent lloc de treball per lloc de treball, a vegades amb els mateixos, parlàvem dels riders i de les plataformes, doncs hem fet un treball d'anar als llocs on es concentren els riders amb les seves bicicletes a parlar amb ells, a conèixer la seva realitat i a organitzar-los. No? Doncs encara ara, avui, salvant totes les distàncies, cal que per organitzar els treballadors i les treballadores doncs, es vagi allà on estan treballant. I, per tant, és una feina que el sindicat segueix fent perquè està en la seva base, en la seva articulació i la seva raó de ser.
Potser cal que els sindicats també expliquin bé la seva essència, no? Perquè de vegades se'ls veu fins i tot com a pseudopartits polítics o se'ls veu a l'ombra d'interessos ideològics. I són eines pels treballadors i treballadores, clar.
Són eines pels treballadors i Comissions Obreres, per això que va néixer amb una vocació de moviment sociopolític, té aquesta, i per estatut de tots, una vocació sociopolítica, que no vol dir partidista, sinó
clar, clar.
Sí, sociopolítica.
Perquè... I multisectorial, és a dir, que engloba tots els sectors del món del treball.
Exacte. Mm-hmm. És una manera d'organitzar tota la classe treballadora, que és plural i que és diversa i molt plural, però que requereix doncs, organitzar-se per defensar els seus interessos.
Doncs avui amb el director de la Fundació Cipriano García de Comissions Obreres, Marc Andreu Acebal, hem parlat avui en una conversa molt interessant sobre la memòria en el món del treball. Moltes gràcies per haver compartit tot el que podem trobar a la Fundació Cipriano García i enhorabona, fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Des del Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i observar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Us proposem un petit fragment del punt número 20 de l'encíclica Laborem Exercens del Papa Joan Pau II.
La defensa dels interessos existencials dels treballadors en tots els sectors en què entren en joc els seus drets constitueix la tasca dels sindicats. L'experiència històrica ensenya que les organitzacions d'aquest tipus són un element indispensable de la vida social, especialment a les societats modernes industrialitzades. Això, evidentment, no significa que solament els treballadors de la indústria puguin instituir associacions d'aquest tipus. Els representants de cada professió poden servir-se'n per assegurar llurs drets respectius.
I des del Llevat dins la pasta també us oferim recursos habitualment per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que siguin eines per reflexionar i per actuar. Així, Àngela, què recomanem avui?
Doncs us recomanem que consulteu la web de la Fundació Cipriano García, al web de Comissions Obreres, www.ccoo.cat/Cipriano García/.
Ben fàcil. També tenim un apunt d'agenda que, de fet, és el d'unes jornades que s'estan celebrant des de dissabte passat, oi?
Exacte. Des del 3, que va ser dissabte passat, a l'11 de febrer, diumenge vinent, se celebraran les segones jornades de l'Església de Barcelona per la interacció entre cultures, inspirades en el lema del Papa Francesc, lliures d'escollir si migrar o quedar-se. Estan organitzades pel Secretariat Diocesà de Pastoral amb Migrants, Camins, Fundació Social Escola Pia, Càritas Diocesana de Barcelona i el lloc de la dona.
Doncs moltes gràcies, Àngela Rodríguez. Ben tornada i fins la propera.
Fins la setmana vinent.
Exacte, fins la setmana vinent. Fins aquí el Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.